Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Contrabandits i contrabandides, us saludo des de l'estudi de Contrabanda FM. Avui és diumenge 3 d'octubre i comencem un nou programa que el dedicarem a l'economia, a l'economia i a l'autogestió, perquè bueno, ens venia de gust aprofundir en alguns temes que s'han quedat molt amagats després d'aquesta vaga general, especialment aquí a Barcelona, on s'ha focalitzat molt l'atenció mediàtica, com acostuma a succeir, s'ha focalitzat molt amb el que són doncs, els incidents més o menys violents que hi ha hagut. No penso entrar, disculpeu-me, perquè podria semblar que sí que seria el programa més adient per parlar-ne, però no penso entrar a debatre sobre si ha sigut una vaga general amb violència o sense violència. Ja se n'ha parlat suficient i és bastant penós escoltar els mitjans, alguns mitjans, donant-li voltes a segons quines coses, que si els piquets han sigut més o menys violents i deixant de fons la raó d'aquesta vaga i els motius de la crisi que des de fa 2 anys doncs, pateixen moltes persones, principalment aquests 4 milions i mig d'espanyols i espanyoles, més de 4 milions i mig, i també doncs, moltes altres persones, inclús també petits empresaris, molta gent que ha hagut de plegar, de tancar els seus negocis, les seves històries, perquè els bancs imposaven més que mai la seva llei. I, com us dic, molts temes s'han quedat sense debatre. Suposo que també l'actualitat doncs, porta això i els mitjans de comunicació també han de vendre, han d'aconseguir audiència i fer el seguiment de la notícia. I se n'ha parlat al llarg d'aquests 2 anys de la darrera crisi del capitalisme, perquè ja sabem que són cícliques aquestes crisis. I avui ja en tornarem a parlar també nosaltres, ja hem fet 2 programes sobre economia per incidir en això de la violència estructural. Ja sabem que el capitalisme és violència i la violència estructural doncs, està sempre present, i hem parlat d'economia social i també de neoliberalisme en programes que els trobareu al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org. Tindrem avui aquí en directe amb nosaltres a l'estudi de Contrabanda a 2 convidats. Un és l'Enric Duran, el coneixereu per la seva acció d'insubmissió a la banca de fa ja un temps, i també per la seva activitat en l'economia social i solidària, en les ecoxarxes, amb diferents projectes i amb moltes campanyes que ell mateix ens comentarà. També amb la Cooperativa Integral Catalana, que s'ha creat fa poquets mesos. També ens acompanyarà en directe en Lluís Rodríguez, que és membre de l'ICEA, a l'Institut de Ciències Econòmiques i de l'Autogestió, que està vinculat a la CNT, al sindicat de la CNT. Però abans haig d'anar a saludar ràpidament a una altra persona, que la tenim al telèfon, no la farem esperar més, i saludem directament ja en Lluís Madaula, que es troba a Sabadell. Bona nit, Lluís, ens escoltes?
Bona nit.
Ens escoltes bé?
Una mica lluny, oi? Soc Feliu, eh?
Perdona, Feliu, t'he dit Lluís, oi?
Sí.
Vale. Doncs això, rectifico. Feliu Madaula. Bona nit.
Bona nit.
Benvingut a Contrabanda FM. Estem en directe a les zones lliures de Contrabanda FM, el 91.4 de Barcelona i per l'àrea metropolitana. A Sabadell encara no arribem, però sí que se'ns pot escoltar per internet, via online.
Perfecte.
Molt bé. A veure, Feliu, tu ets membre de la coordinadora Un altre món és possible, de Sabadell.
Sí.
I he contactat amb tu perquè aquest cap de setmana s'està celebrant la Festa del Cel. S'ha celebrat la Festa del Cel amb una exhibició aeronàutica a les platges de Barcelona i també amb l'exhibició d'alguns avions durant dissabte i diumenge al matí a l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell. Hem de denunciar la participació d'avions militars, d'avions caça en aquest espectacle, que no el considerem tal, i això és el que volíem també que escoltar de la veu de la gent de Sabadell. Què ens pots dir d'aquesta Festa del Cel? Quina és la denúncia que feu, Feliu?
Bé, nosaltres, com altres anys, hem denunciat que hi hagi l'ús militar de l'aeroport. De fet, els aeroports d'Aena són instal·lacions militars que poden utilitzar els avions militars sempre que convingui, i ja ho vam fer-ho saber en el seu moment i any rere any a la direcció de l'aeroport, a l'Ajuntament de Sabadell, a grups municipals de Barcelona i a les organitzacions de la Pau que treballen el tema de la Pau a nivell de Catalunya, que seria desitjable que les instal·lacions aeroportuàries catalanes no fossin utilitzades per avions militars i que, en general, les festes es poguessin desmilitaritzar.
Desmilitaritzar les festes, evidentment que sí. I ja m'has comentat abans, quan parlàvem fora d'antena, que aquest any no hi ha hagut cap acció de denúncia allà en l'Aeroclub de Sabadell, i no em consta tampoc que hi hagi hagut cap a Barcelona. Un any més em sembla que se'ns ha passat aquesta cita i no hem pogut fer cap denúncia des dels moviments antimilitaristes i antiguerra, però sí que això és una constant, que ja fa bastants anys que es celebra aquesta festa.
Sí, sí, aquesta ha sigut la 19a celebració de la Festa del Cel. desconec si des de l'inici s'utilitzaven avions militars, és possible, tenen doncs una certa atracció doncs les piruetes i coses que fan, però també posen en perill tant doncs l'exhibició dels mateixos avions com que no deixen ser armes de guerra, perquè ara poden ser per fer una festa, però són els mateixos avions que carregats d'armes, doncs són armes mortíferes i estan doncs malmetent vides humanes, danys col·laterals i una despesa econòmica important que amb els temps que corre doncs també s'hauria de tenir en compte la disminució en despesa militar.
Molt bé, ja ho hem repetit diverses vegades. La despesa militar és una de les moltes solucions que podríem aplicar en aquests moments per invertir en el que són polítiques públiques de foment del treball, perquè hi hagi més treball, per d'alguna manera ajudar a les persones que es troben en una situació precària, i en canvi veiem que en el percentatge real no disminueixen aquests pressupostos, per molt que ens diguin que sí, i encara pitjor, sabem que hi ha tots aquests crèdits que s'estan donant a la indústria militar per que puguin fabricar armes i que després no es tornen aquests crèdits i que, per tant, són subvencions a fons perdut de molts milions d'euros. També hem fet comparacions moltes vegades entre el que significa un avió caça, per exemple, i el cost d'un hospital. Sabem el cost elevadíssim que tenen els avions, també sabem la importància que tenen en les guerres d'avui en dia. Això ho sap molt bé la gent del Líban, per exemple, ho sap molt bé també la gent d'Afganistan i d'altres guerres que han començat amb els bombardejos selectius, per no anar-nos més enllà amb el temps i recordar com la ciutat de Barcelona va ser, doncs, si no la primera, una de les primeres ciutats que van ser bombardejades en els seus nuclis de població civil, i així començava doncs una nova etapa d'estratègia militar on els avions serien una de les parts més importants de les guerres, amb aquests bombardejos. I no sé si vols apuntar alguna cosa més, ja m'he acordat que seria fer una denúncia ràpida, perquè com dèiem no hi ha hagut cap acció, i seria lo important potser destacar que hi hagués alguna acció de rebuig d'aquesta presència d'avions militars a la Festa del Cel. Com que no hi ha hagut cap acció, no, tancaríem potser la trucada agraint-te que hagis volgut col·laborar amb el programa, i només preguntar-te si vols afegir alguna cosa més.
No, i en principi lamentem que no hi hagi doncs una acció d'oposició frontal en aquests fets. De fet, repetides vegades doncs se'ns ha manifestat que sí, que cal fer alguna cosa, però l'opinió i la força majoritària dels diferents governs doncs no ajuden a que es pugui replantejar el tema. Esperem que en el futur, i aquest cop una vegada més ens han dit que algunes de les organitzacions doncs ho plantejaran cara al proper any, no solament per la Festa del Cel, sinó també pel Saló de la Infància i per un seguit d'activitats que apareix propaganda i publicitat de l'exèrcit en llocs que ens semblen que no correspon.
D'acord, Feliu. Feliu Madaula, gràcies per col·laborar amb el programa. Salutacions des de Barcelona.
Molt bé, gràcies a vosaltres i endavant.
Merci, bona nit.
Bona nit.
Continuem amb aquest programa en uns minutets sobre economia i autogestió aquí a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada. Gràcies per acompanyar-nos. Fins ara mateix.
Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.
Àrole, àrole!
Que se'n vagin tots. Aprenem a organitzar-nos. En una metròpolis com Barcelona, la participació institucional està fèrriament dissenyada per vetar totes les opcions polítiques que qüestionin la governabilitat capitalista de la ciutat. El camí per la transformació social passa per articular formes de fer política radicalment asimètriques a les de la democràcia representativa. Però quines són aquestes altres formes? Promoure una reapropiació global de la política per part de la gent. Incentivar totes aquelles iniciatives que suposin obrir espais de democràcia directa a nivell local. Sigui consolidant experiències en l'àmbit de la comunicació popular, sigui fomentant xarxes d'economia social i cooperativa, sigui creant marcs amplis i unitaris de discussió, elaboració i execució de projectes que suposin una alternativa al model neoliberal i o estatista de gestió del territori, de l'educació, del lleure, del consum o de la salut. No podem aspirar a canvis polítics fonamentals a través de la via institucional, si no creem contrapoders a una hegemonia capitalista present en tots els àmbits de la vida. Hem de reaprendre a organitzar-nos col·lectivament, empoderar-nos per generar conflicte i contradiccions al poder establert i ser capaces d'autogovernar les nostres vides. Obrim espais de construcció comuna, d'autonomia i de deserció. Acabo de llegir un fragment d'un article o un text que està publicat a Quina és la teva vaga? Un text elaborat per diferents col·lectius que va aparèixer al carrer abans de la convocatòria de vaga general del 29 de setembre i que ens serveix per presentar aquesta xerrada que ara mateix podreu escoltar, podreu compartir amb en Lluís Rodríguez de l'Institut d'Economia, a veure que ho digui bé, perquè no hi ha manera de recordar-me, disculpa'm Lluís, l'Institut de Ciències Econòmiques i de l'Autogestió. Bona nit, Lluís.
Bona nit.
També tenim aquí nosaltres l'Enric Duran. Hola, Enric, bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bé. I també en Gaspar, bona nit, de l'ICEA.
Hola, bona nit.
Doncs a veure, què us sembla aquest text que he llegit per començar una mica, això de l'autoorganització, no són paraules ni retòrica per tots vosaltres. Enric, quan parlem d'autoorganització, quan parlem d'autogestió a nivell econòmic, a què ens estem referint? A moltes coses, però a la pràctica, per exemple, algun exemple?
Pues, en assemblees, en el terreny polític, en cooperatives, en el terreny econòmic, que no deixa de ser polític també, hi ha moltes realitats socials que existeixen arreu de Catalunya i en l'actualitat, no? Hi ha molts projectes que estan en marxa de fa molts anys i cada vegada n'hi ha més, intentem anar una miqueta més enllà perquè no siguin només petits projectes que siguin anecdòtics, sinó que realment puguin començar a dibuixar el que seria una alternativa de societat.
I els economistes què diuen? Perquè això tampoc és molt corrent, no?, dins dels àmbits de la política a nivell alternatiu, que l'economia tingui un protagonisme. Sí que potser surten més els temes assemblearis, l'organització política, però la pràctica econòmica passa desapercebuda i aquí tenia molt a aprendre encara. Què dieu des de l'Institut del...
Bé, bàsicament, nosaltres
tractem de desenvolupar treballs, tractem de donar suport a tot tipus d'iniciatives i de col·laborar amb qualsevol moviment social que estigui per aquesta labor. I bé, això ens portaria una mica a analitzar també els orígens de la nostra entitat o el perfil dels economistes que s'interessen per aquests temes, no? Jo crec que s'hauria de contextualitzar en procés de a l'estat espanyol on hi ha hagut jornades d'economia crítica, un moviment d'economia crítica en el que hem participat molts de nosaltres, que alhora també hem estat militants de col·lectius, del moviment Ocupa, del moviment estudiantil o del moviment sindical, en el meu cas de la CNT, no? I aquesta combinació de factors, també juntament amb el tipus d'economia que s'ensenya a les facultats, que és totalment per legitimar el capitalisme, doncs ha portat a reforçar, diguem, que hi hagi gent que s'interessi per aquests temes, no? I que per tant pugui desenvolupar una mica projectes en aquest sentit.
Podríem dir que esteu desenvolupant l'economia des de l'anarquisme, que normalment queda per sota de moltes teories, des del socialisme potser, que sí que és més comú i més popular.
Bé, no som tan pretensiosos, almenys a curt termini. Tractem de donar... Bueno, o sigui, sí que ens considerem llibertaris, anarquistes, anarcosindicalistes, i tractem de donar una visió d'aquest tipus a l'economia i traslladar, diguem, una anàlisi d'economia crítica i de propostes alternatives al capitalisme a l'àmbit llibertari, no? Per aprofundir una mica més, no? Recollint l'experiència històrica i estant en contacte en la mesura del possible, doncs, amb l'experiència actual. Evidentment, en la mesura del possible, doncs, tracta de portar estudis o aprofundizacions en alguns camps concrets, doncs és el nostre desig. Però bueno, diguem, estem al començament.
En Gaspar, deixem que et faci una pregunta per contextualitzar també el moment en què els trobem. Tu vas presenciar o has fet una mica el seguiment de l'ocupació del Banc de Descrèdit Espanyol, l'antiga seu del Banesto, a la plaça Catalunya de Barcelona. Això ho has seguit?
Bueno, ho vaig seguir per la premsa, bàsicament, i pels mitjans de contrainformació. I bé, sí que francament ho he seguit.
Molt bé. Bueno, digue'm algun...
que t'ha semblat? La meva opinió al respecte. Doncs bé, bueno, traient com va acabar, que va acabar com el Rosari de l'Aurora, com bé tothom sap, a la plaça Universitat, tot el procés en si, per la poca informació que he rebut, doncs a mi evidentment em sembla bastant positiu tot el procés d'ocupació d'una antiga seu bancària, com és la del Banesto, coneguda també per haver tingut com a president, si mal recordo, el senyor Mario Conde, conegut per tothom, i que, si me'l recordo ara, la propietària o la presidenta d'aquest mateix banc és la filla d'Emilio Botín, un dels peixos grossos de la banca espanyola, concretament del Santander. Vamos, que agafar-li edifici d'aquest tipus de gent, pues, francament, no em sembla malament. Evidentment, tot el procés que es va portar a dintre, ja repeteixo, per la poca informació que vaig rebre, em va semblar bastant positiu a nivell de confluència de diferents, bueno, de la majoria de moviments socials a l'àrea de Barcelona, i bé, doncs amb la meva opinió, la valoració en si és bastant positiva.
Molt bé, intentarem aprofitar al màxim el temps que tenim. Ones de Pau s'emet de 11 a 12 i mitja de la nit, però abans d'entrar en temes, doncs, més concrets d'economia, m'agradaria preguntar-li a l'Enric també la seva valoració, perquè tu vas ser present també a dins del banc en diferents moments. No sé si vols fer algun comentari. Jo crec que és un símbol interessant, si vols, no tant en quant a la crònica dels fets que tu vas poder compartir, la teva experiència, sinó també com a símbol que es va doncs, d'alguna manera desemmascarar, no? o desestructurar amb tota la càrrega doncs, de missatges que hi ha darrere d'aquesta acció.
Sí, bé, bueno, va ser bastant espectacular, diguéssim, la capacitat d'ajuntar moviments socials que pot donar un espai, perquè van ser només 3 dies, pràcticament, i la visibilitat que es pot tenir si tens un lloc això visible en el centre del Rovell de l'Ou, no? de Barcelona. I també el que són capaços d'arribar a fer per treure'ns allà, no? D'alguna manera, el fet de que en la mateixa vaga general s'atrevessin a fer el desallotjament i assumeixin els riscos d'un desallotjament il·legal, d'un muntatge mediàtic, de ficar tota la cavalleria també mediàtica, criminalitzatòria, etc. També poc abans d'eleccions tot això que ho van fer perquè no podien imaginar-se, no els arribava la mentalitat a pensar que això podia estar uns mesos allà com hauria estat a nivell legal després d'haver-se arxivat el cas penalment, no? I llavors pues, se les van muntar totes per fer-nos fora d'allà. Potser haguéssim pogut organitzar-nos una miqueta millor el dimecres 29 per poder resistir en aquest espai, però ja està fet i bueno, es demostra d'alguna manera la capacitat de sorpresa i d'acció i d'espontaneïtat que hi ha en els moments socials de Barcelona. No?
Mm-hmm. Molt bé. Al principi he dit que feia una anàlisi una mica així doncs, de denúncia d'alguns mitjans, per no dir la majoria, que s'han centrat doncs, molt en el que ha sigut doncs, a les diferents estirallarronses entre els manifestants i les forces repressores, i en canvi s'han deixat de banda doncs, tota la importància que té no només l'ocupació amb el que anirem dient avui, i ja s'ha dit des de molts àmbits doncs d'enfrontament directe amb el capital ocupant un espai com aquest, no? Aleshores, què es pot transmetre per donar-li més força encara a aquesta acció, més enllà de la mateixa acció? O sigui, què hauríem de dir de la banca en aquests moments? Ja s'ha dit moltes vegades, però com podem renovar i incidir aquest missatge de denúncia a la banca com en aquests moments el principal element causant de la crisi en tots els àmbits, perquè està centrant doncs, moltes coses que jo no sabré explicar, però potser vosaltres ens sabeu compartir millor. Quina és la importància de la banca en aquests moments, en l'any 2010, després de 2 anys de crisi?
Bueno, no sé, la banca ara mateix, aquest darrer any, per exemple, ha estat capaç de ficar en risc l'estabilitat dels pressupostos de l'Estat per salvar-se ella, diguéssim, no? Com un element bàsic, no? O sigui, estem veient com la bombolla actual és la del deute públic a diferents països d'Europa, i això ho està provocant la banca amb la seva pressió per haver salvat els seus forats que s'han creat en aquests anys anteriors, no? Llavors, bueno, és una demostració tant de la seva perversió com de la força que té la banca en la societat actual.
Molt bé. Després, si vols, Enric, ens pots compartir també una mica l'experiència de moneda social i com un exemple doncs, per sortir del món de l'economia capitalista amb tot el que significa, i també de les ecoxarxes. Abans també la mateixa pregunta pel Lluís Rodríguez. Què dieu des de... No sé si t'haig de posar dins de la CNT o dir-te què diu la CNT, què diu l'anarquisme que tu teoritzes, que tu experimentes en diferents àmbits sobre això?
Bueno, bàsicament, o sigui, jo com a economista i membre de IFEA, doncs jo crec que puc parlar més en aquest nom, no? Sí que és cert que soc militant del sindicat, però no parlaré en nom del sindicat, perquè el sindicat en un moment donat, com el podria donar una perspectiva dels treballadors de la banca i com ho viuen, no? Sí que ho podria comentar també, no? Breument. Els treballadors de la banca ara mateix estan sofrint una de les reestructuracions més brutals que s'estan donant en tots els sectors de l'economia, no? Després de la construcció, probablement la banca sigui el sector que més està en llocs de treball s'està destruint i tal, no? Tot això, evidentment, en un context on on evidentment hi havia hagut una expansió del sector bancari totalment innecessària, un creixement del sector bancari, diguem, dimensionat a un tipus d'economia especulativa, però que d'alguna manera aquestes mesures es prenen doncs, per mantenir els beneficis que continua tenint la banca en època de crisi, no? Diguem que seria dels pocs sectors que continua tenint una taxa de beneficis insultant pel context en el que estem. Llavors, és una perspectiva més general, estic molt d'acord, no, amb el que comentava l'Enric, i només afegiria que totes les polítiques econòmiques que s'estan donant a terme a nivell europeu, de privatitzacions, tot el que s'està parlant de la privatització del sistema de pensions, etc., doncs va enfocat a continuar engordant el sector bancari, que està hiperdesenvolupat, és paràsit i en un moment donat doncs, és un perill per l'estabilitat social.
Gaspar, explica'ns algun exemple de financiació en un projecte d'autogestió que no caigui en els mateixos paranys de la financiació del sistema capitalista. Algun exemple d'alguna cooperativa, algun tipus de convivència on la financiació, com en molts àmbits, doncs és fonamental, i quines aportacions es fan des de la vostra visió de com ha de ser també l'economia dins d'aquest entorn autogestionat.
Bé, posaré un exemple, el conec per sobre, suposo que potser hi ha algun membre de l'audiència que és soci o membre d'aquesta cooperativa. Parlaré d'una cooperativa bastant coneguda aquí a Catalunya, que és COP57. I tot i així, abans d'entrar en això, no hem d'oblidar que, clar, tots els processos d'autogestió que es donguin aquí estan dintre d'un context d'economia capitalista. No ens oblidem que, evidentment, totes les cooperatives que es creïn es mouen en un mercat capitalista, és a dir, es veuen obligades a comprar matèries primeres, etc., fabricar i vendre-ho, en definitiva, en un mercat en el qual el context no és social, sinó que és un context de solvència, és a dir, s'ha de vendre perquè pugui sobreviure la cooperativa, no és una economia socialitzada com en part ho va ser durant el període de revolució llibertària aquí a Catalunya el 36. Dit això, comentar el procés de COP57, si mal recordo, prové d'uns antics treballadors de Bruguera, una empresa que en la qual van acomiadar no sé si la totalitat o gran part dels treballadors i almenys els més conscients, una part dels diners que van rebre en concepte d'indemnització van dedicar a la creació d'aquella cooperativa. Doncs bé, si mal recordo, el funcionament és bastant senzill. Rep estalvi, és a dir, de gent que tingui uns estalvis, etc., doncs els deixa dipositats en aquesta cooperativa i durant un període de temps, és a dir, tècnicament no seria un compte corrent normal en el qual tu vas a l'entitat financera i pots anar traient diners quan et dongui la gana, sinó que, diguem, estàs obligat a tenir aquells diners durant un període de temps determinat.
Sí, és un dipòsit.
Sí, és un dipòsit. Aleshores, sí que és veritat que et donen un interès, no sé si ara no recordo si era de l'1 o del... No, de fet, surt a la seva pàgina web l'interès que et donin, però, evidentment, a part que l'interès normalment, en principi, ha de compensar la inflació perquè no perdis valor als diners, per l'altra banda, amb els diners que la cooperativa rep, es dedica a finançar projectes o cooperatives autogestionàries. Ara em ve al cap, per exemple, si mal recordo, una llibreria de Sants, en Ciutat Invisible, sembla que ha estat finançada amb el COP57. No sé si Molt Màtric, que és una cooperativa del sector del metall, també està finançada amb COP57. Han entrat fa poc, si mal recordo, a Aragó, i no sé si tenen algú a Madrid, però vamos, que és un projecte que francament és a nivell de sistema financer de la part cooperativa dels més dels més lloables que hi ha. Després cal comentar el trio dos banc, etc, etc, però aquesta és per àmbit local, per mi, la més interessant.
Vale. No he formulat bé la pregunta perquè, o sigui, el COP57 el que fa és finançar projectes dels moviments socials, no? Però no són els moviments socials que tenen la pròpia capacitat d'autofinançar-se, no? D'alguna manera, o sigui, d'alguna manera el COP57 no deixa d'estar, com deies, oferint crèdits inclús amb uns interessos per la gent que té dipòsit, o sigui, tampoc se sortiria tant de qualsevol entitat. Evidentment no entra en temes de borsa i de valors i coses d'aquestes, i sempre doncs tenen aquest punt de que són pels moviments socials, però jo em referia a la capacitat que tingui una organització per sortir d'aquests finançaments, inclús a nivell d'euros, no? Com dèiem, o sigui, que tingui la capacitat de sortir-se de la moneda com a element de canvi i de trencar del tot amb el símbol del diner. No sé, això és possible? Deixa'm que li pregunti a l'Enric, anem fent la roda com el rellotge, i ja no, i entrem en debat també entre vosaltres, eh? I perdona que et talli amb aquest comentari tan desafortunat meu, que no en tinc idea i no sé si ho has pogut explicar, però crec que em referia més no tant a una entitat financera, com no deixa de ser la cooperativa COP57, i entrar més en una associació que busca finançament, o una comuna, o una persona autònoma que no vol anar a buscar al banc els diners que rep per la seva activitat, no?
De tota manera, com a puntualització, COP57 no és una entitat financera.
Bueno, d'estalvi, oi?
Sí, no, és una cooperativa de serveis financers. És a dir, una cooperativa de serveis, per tant, el finançament el dona només als socis de la cooperativa. Per tant, sí que crec que podria entrar dintre del que entenem com a autogestió, perquè és finançament d'uns socis a uns altres, no?
Sí, totalment, però dic que té aquest punt, no?, d'inclús donar un interès a la gent que té el dipòsit. O sigui, hi ha un cert lucre també allà.
Sí, bueno, el que fa és que amb la diferència d'interessos que paga els dipòsits i que cobra dels crèdits, financia l'estructura de treball que té. No hi ha un lucre en el sentit que algú es benefici més enllà de cobrir aquests dipòsits, no? En tot cas, doncs amb la Cooperativa Integral Catalana sí que estem intentant anar més enllà, per exemple, en l'autofinançament. Llavors, bueno, promovem que els propis socis de la cooperativa es prestin uns als altres sense interessos, no? Quan hi ha un projecte que es planteja que necessita una inversió inicial i que estem intentant no haver d'anar a cap banc per aconseguir-la, doncs fem difusió entre els socis i ajudem a que amb diferents aportacions s'arribi a l'aportació necessària per fer la compra que ha de fer aquesta cooperativa, o bueno, les despeses que hagi de tenir, no? I bé, encara tenim unes poques experiències, però la cosa més o menys va funcionant. Evidentment no ho assegura, com és el fet de COP50, que si vol assegura que et donarà. Aquí depèn una miqueta de la il·lusió que crea el teu projecte entre els socis, de la motivació, hi haurà que tindran més èxit, hi haurà que no tant, però és una via totalment ja més al marge del concepte de l'interès i del benefici personal i tal, no? Entenem també que igualment que els socis se'n beneficia, no? Perquè quan s'ajuda amb un projecte, si aquest projecte tira endavant, segurament estarà proveint un nou servei un nou producte als propis socis, de manera que, com que es tracta de fer-ho evitant intermediaris, reduint preus, etc., doncs potser se'n beneficiarà, que tindrà una nova necessitat coberta amb menys despesa de la que tenia abans de que això estigués en marxa, no? Llavors és anar retroalimentant amb l'interès i amb el suport de tots els socis i sòcies.
Lluís, l'altre dia també ho parlàvem quan vam estar comentant el programa, aquesta, el que també comentava el Gaspar ara, que és inevitable que estem dins d'un funcionament amb unes lleis, i aleshores realment sempre ens incidiran i ens afectaran d'alguna manera, però també hi ha la possibilitat de fer un trencament o una ruptura més o menys gran, o un intent més o menys gran per provar noves fórmules, no? Vosaltres què plantegeu com a proposta, doncs, més pràctica realment, que estigui funcionant en aquest sentit?
Bé, nosaltres, a veure, com a entitat, no, com he dit abans, no portem molt temps, i en un moment donat el que nosaltres sí que tractem de fer és donar suport a iniciatives d'aquest tipus, no? ens hem trobat companys, treballadors que, diguem, a la seva empresa tenen problemes i es plantegen l'opció de cooperativitzar-la i tractem de donar suport a aquest tipus d'iniciatives. I llavors el tipus de treball que estem fent és bàsicament el de buscar les bases de l'anàlisi que ens pot ser útil i fer llançar propostes però en un àmbit més macroeconòmic o més micro però en cas d'experiències d'aquest tipus de cooperatives, no? Tot el que es refereix a qüestions més concretes de moment no ho estem treballant, no? Hi ha altra gent com els companys de la UBT Integral que almenys aquí a Catalunya ho estan desenvolupant, no?
Però hi ha alguna experiència Gaspar o Lluís, hi ha alguna experiència que vosaltres destaqueu com a exemple quan parleu d'aquesta economia alternativa que plantegeu des de la visió anarquista, algun exemple de un integral, com per utilitzar doncs, l'adjectiu, no? que ens posava l'Enric, algun exemple d'experiència integral on l'economia també ajudi a construir aquesta alternativa, aquesta autogestió real?
Bueno, no sé, experiències, si ho parlem en un sentit geogràfic, probablement doncs, certs pobles ocupats que funcionen de forma autosuficient podrien ser exemples, no? Bueno, mateix exemple que de la cooperativa integral, el seu projecte jo crec que va molt ben encaminat en aquest sentit. El que passa que, bueno, com hem dit abans, les forces del mercat i el capitalisme en si i la dinàmica social doncs, fa que de moment siguin projectes que són emergents i que s'han de consolidar, etc. No?
Alguna empresa, Lluís? Ara que hi ha hagut tantes eres i tants tancaments, alguns treballadors han agafat l'empresa? Ara posàvem l'exemple del COP57, que va ser fruit doncs, del tancament d'una empresa. Els treballadors van decidir fer la cooperativa. Això ha succeït amb algun exemple destacable en els últims mesos? Tenint en compte doncs, que la situació de tancament de moltes empreses que s'està visquent al nostre territori.
Jo he rebut notícies d'algunes empreses properes a Sabadell, per exemple una del Metall, però la veritat és que no n'hi ha hagut masses exemples d'aquest tipus. Nosaltres sí que estem, diguem, al darrere d'una que sembla que hi ha possibilitats de que es pugui cooperativitzar, però bueno, per motius varis no s'estan donant processos de recuperació d'empreses que puguin ser massius com en altres èpoques, no? Com els anys 70 aquí a l'estat espanyol o els anys 2000 a Argentina. La veritat és que és un camp a explorar i a desenvolupar i a donar suport a tothom que tingui inquietud en aquesta línia i possibilitats d'ajudar, no?
Alguna experiència més que vulguem, ho dic per il·lustrar una mica, per il·lustrar algun exemple, ja l'Enric ens apunta a la cooperativa integral catalana, tenim el COP57, alguna visió més vinculada a la política, potser, a la transformació social des de la política, que sembla que és més la punta de llança, almenys públicament, des dels mitjans. Parlem molt de política, d'alternatives polítiques, però no visibilitzem l'economia, no? Al final acabem utilitzant els mateixos recursos que el propi sistema que estem denunciant. Llavors, us ho acut algun exemple? Perquè realment, si ens escolta alguna persona que vota el PP d'una manera molt orgullosa, que es considera una persona de dretes, que li sembla una cosa horrorosa l'ocupació d'un banc, inclús que el senyor... El Mario Conde podria ser un referent, què li podem dir per fer-li pensar, dir, ostres, doncs igual sí que aquesta gent té propostes viables. Quin exemple més podem posar?
Bueno, jo de fet, més que una resposta, també plantejo una pregunta, no? Realment quin tipus d'autogestió volem, no? Perquè, per exemple, moltes vegades he participat així en debats d'aquests que es diuen de bar, no? Parlant de, sobretot del tema del diner, no? Un exemple, no? Que hi ha gent que, per exemple, aposta directament per la supressió del diner. Jo, personalment, no tinc una opinió formada al respecte. És a dir, el diner té diferents funcions, d'acord? I hi ha una que per mi sí que és eliminar, que és la funció acumulativa. Però després el diner entès com un mitjà d'intercanvi, o el diner entès com una valoració de dels béns, doncs fins a quin punt això es pot treure o no. És a dir, per exemple, si a vegades s'estan plantejant i s'estan realitzant, ja si me'n recordo, de fa un parell de mesos, ai, un parell d'anys, mercats d'intercanvi de troc. Però clar, el mercat d'intercanvi de troc és realment una alternativa a nivell massiu? És una pregunta que jo em faig, eh? No tinc una resposta. Llavors, per exemple, com he comentat el company Lluís, sí que hi ha unes alternatives que podríem dir, d'aquestes sí que són la paraula aquella que es diu holístiques, no? Que es diuen globals, que sí que amb la meva opinió abarquen tot, però per contraband, com a contrapartida no són bastant o molt minoritàries i sobretot que són bastant inviables a gran escala i sobretot a curt plaç. Estic parlant del que he comentat abans, de lo que es coneix comúment com les ecoaldees o bueno, poblacions de, sobretot del Pirineu o dels camps que estan, bueno, que hi ha gent allí vivint i que té un projecte normalment molt interessant de tema d'agricultura ecològica, ramaderia i altres processos artesanals que francament em mereixen molt de respecte. Però clar, si ens trobem en ciutats com l'àrea de Barcelona, que som uns 4 milions i mig d'habitants, tots aquests projectes són inviables numèrica i sobretot geogràficament. La qual cosa, els projectes que hi ha són a la pràctica de... poden ser de col·lectivització de fàbriques, però llavors evidentment sí que entrem en la qüestió dels diners. I això ara, comparat per exemple amb la crisi dels 80, no s'està produint almenys amb la mateixa quantitat que abans. De fet, que jo tingui constància, no almenys aquí a Catalunya jo no tinc constància de cap procés de col·lectivització, de cooperativització d'alguna fàbrica que hagi tancat. Clar, evidentment, estem parlant, per exemple, als anys 80, que és quan, si mal recordo, neixen per imperatiu legal el que s'anomenen les societats limitades laborals, que el 51% de les accions tenen que estar en mans dels treballadors, no? És a dir, en un context en el qual, que és molt diferent a l'actual, on la crisi és molt més profunda, i on les alternatives de viabilitat econòmica d'una cooperativa, repeteixo, en un context d'economia capitalista, francament són molt difícils de realitzar i encara més en sectors als quals estan tancant. És a dir, si empreses que tanquen estan fent fora la gent, és molt difícil cooperativitzar una empresa d'aquest tipus i donar-li viabilitat econòmica a aquest tipus d'empresa si no s'entra en un altre sector econòmic diferent. I menys encara si no hi ha un procés de lluita anterior. És a dir, moltes empreses que es col·lectivitzen no ve el treball del no-res, sinó que prèviament hi ha hagut una tasca o sindical o d'autonomia obrera, digue-li com vulguis, prèvia al procés de cooperativització. Vamos, que la gent que normalment està per la cooperativització, col·lectivització de l'empresa, no és gent, diguem, que té poca consciència o que són els típics llepaculs de l'empresa. Més aviat tot el contrari. I tal com està el moviment sindical en general, de desprestigi generalitzat, i sobretot a nivell social, tota la, com s'ha comentat abans, tota la campanya mediàtica que no només s'està fent en contra de ja dels moviments socials, ara el que els propis mitjans de control informatiu anomenen antisistema, etc, sinó que ja fins i tot i sobretot arran d'aquesta vaga del 29 de setembre s'estan atrevint ja a atacar directament a les centrals sindicals majoritàries, estem parlant de Comissions UGT, amb l'objectiu no d'anar per l'esquerra, és a dir, no de criticar-les com proposant una alternativa sindical, evidentment, sinó ja per desterrar-los del mapa perquè, per exemple, en un cas molt concret, perquè les relacions laborals es produeixin directament entre empresari i treballador i tot allò relacionat amb els convenis col·lectius cada cop tingui menys força. Com tothom es pot imaginar, una relació directa entre empresari i treballador, qui les té de guanyar sempre és l'empresari. I això des de certs mitjans de comunicació ja d'una forma oberta, estic pensant en noves cadenes de TDT que han sortit, estic pensant en Internet, Intereconomia, BO7, i hi ha també des de diaris tipus El Mundo, etc., doncs la campanya contra, ja repeteixo, sindicats majoritaris i contra el moviment obrer en general s'està golpejant amb molta força.
Ara plantejàvem això, no? Si realment és difícil extrapolar exemples d'autogestió a petita escala a nivell estatal, no? Però suposo que també és necessària l'experiència, l'aprenentatge i la prova, sense anar més lluny, la mateixa prova per comprovar si les coses funcionen. La petita escala al final és és el més proper, no? I jo almenys personalment això de la crida a la mobilització em sembla d'una demagògia enorme i considero més important, més enllà d'aconseguir aquesta mobilització, que no sé a qui li interessa ni si es pot realment fer una crida, jo crec que ha de ser espontània aquesta mobilització massiva, si és que es donés en algun moment, i aleshores penso que és més important la pràctica, no? L'experiència quotidiana o l'experiència a mig i llarg termini o el que sigui d'aquests projectes que hem anat apuntant i que potser Enric també ens pot concretar. L'exemple a petita escala ens podrà servir després o no a gran escala, però en qualsevol cas és una realitat també.
Bé, abans el company comentava el tema dels mercats d'intercanvi, que això és una realitat de fa ja prou anys. Per exemple, el de Gràcia ja porta més de 30 edicions, que precisament s'ha fet avui, recordo ara, i d'aquí fa poc més d'un any va sortir l'experiència de l'ecoxarxa del Montseny amb una moneda social, que a partir d'aquí es va anar extenent en d'altres territoris i s'han anat creant diverses ecoxarxes que també s'han ajuntat amb el tema de la cooperativa integral catalana, no? I bueno, a poc doncs han anat connectant-se aquestes experiències. El fet que ara tinguem, quan fa dos anys no n'hi havia cap, doncs unes 7 monedes socials coordinades a nivell català ja és alguna cosa, i en quant a experimentació d'alternatives a la moneda oficial, no? Que jo crec que com a mínim en la situació actual, com deia ell, la moneda és necessària, però és necessària per facilitar els intercanvis, no? Que és la utilitat que havia de tenir, que havia haver tingut sempre, no? I bé, el fet de que des de la cooperativa integral també s'està promovent això, s'està facilitant l'accés, la creació de noves ecoxarxes en territoris on no n'hi havia, que hi ha al voltant de 700 persones donades d'alta en ecoxarxes, que el passat 18 de setembre vam fer la primera fira a Barcelona amb moneda social, amb la qual es van canviar 4.000 ecos i que van participar agricultors, artesans, etc. Doncs ja és bueno, alguns passets que es van fer en aquest sentit d'experimentació que vagin més enllà simplement de canviar coses que et sobren a casa o així, que és el que es porta més temps fent, no? I en aquest sentit, doncs, bé, avui també, per exemple, a la Fira d'Intercanvi de Gràcies acceptava la moneda social, no canviada d'euros, però sí directament, perquè també és més senzill així, i es tracta de a poc anar aconseguint que hi hagi com a mínim persones que puguin anar fent passos per utilitzar cada cop menys els euros a la seva vida quotidiana, no? Ja doncs, som algunes persones que utilitzem ben poc els euros com a mínim a nivell personal, i a mesura que ens anem autoorganitzant, que anem estrenyent llaços amb els productors, etc., doncs podem anar construint una miqueta més enllà d'això. De fet, avui mateix hem avançat una miqueta més en la programació d'una renda bàsica cooperativa a nivell català des de la cooperativa integral. Una primera fase molt reduïda, molt modesta, però que té l'objectiu d'anar fent passos perquè sigui una alternativa a nivell real, ja de seguretat des del punt de vista alternatiu, no? De seguretat construïda des de baix, de necessitats bàsiques cobertes per tothom que assumeix també un compromís amb aquest canvi social.
Lluís, vols apuntar alguna cosa abans de fer una pausa per agafar una mica d'aire, fer un descans amb una mica de música i seguir amb l'última part de la xerrada?
Sí, bueno, bàsicament això, no? Que jo crec que és important tractar de vincular, com deia l'Enric, no? La part de la producció, de l'intercanvi i del consum i de la necessitat de les necessitats bàsiques, la satisfacció de les necessitats bàsiques, i que és el gran repte que tenim ara mateix, no? De tractar de trobar una vies d'escapament del capitalisme i de l'impacte de la crisi contra la classe treballadora.
D'acord, doncs fem aquesta pausa i tornem amb l'Enric de la Cooperativa Integral Catalana i amb en Lluís i en Gaspar de l'Institut de Ciències Econòmiques i de l'Autogestió, que està vinculat a la CNT. Seguim en directe a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada i també per internet a contrabanda.org. Això és Ones de Pau, un programa antimilitarista que intenta difondre doncs, realitats per que la desmilitarització sigui un fet i també avui, parlant de creixement, d'alguna manera, amb aquests projectes d'autogestió. Tornem ara mateix. Continuem a Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona, també per internet, contrabanda.org. Seguim a Ones de Pau i estem parlant amb l'Enric Duran, de la Cooperativa Integral Catalana, amb en Lluís Rodríguez, de l'Institut de Ciències Econòmiques i de l'Autogestió, que m'ha matisat que no està vinculat orgànicament a la CNT, però sí que és una organització cultural que hi té relació, inclús amb militants de la mateixa CNT i també amb en Gaspar del mateix institut. Hem fet una mica de repàs dels temes que podríem comentar en aquests últims 25 minutets de programa, abans de les 12:30, que és quan acabem, i intentarem parlar de la reforma laboral, amb alguns apunts més de la cooperativa integral catalana, perquè coneixem doncs aquests exemples reals d'economia alternativa, i també pues, redundar una mica en l'impacte de la crisi i centrant-ho en la classe treballadora, i al final si podem fer alguna proposta doncs concreta també per seguir creant alternatives al capitalisme en crisi permanent i cíclica, doncs ho farem també. A veure si voleu l'impacte de la crisi en la classe treballadora. Ja hem anat llegint moltes dades, moltes estadístiques al llarg dels dos darrers anys, però alguna que vulguis destacar, algun impacte important, Lluís?
Que evidentment en èpoques de creixement econòmic, a l'estat espanyol concretament, no, hi ha hagut un creixement relatiu del nivell d'ocupació i la gent, pues, tot i la gran quantitat de contractes precaris que hi havia, doncs vivia bé o anava sobrevisquent. En època de crisi, evidentment, estem a taxes d'atur massiu del 20-25%, i aquest és un impacte directe contra una majoria de la població. Llavors, veient això, veient que les empreses han anat aconseguint beneficis en èpoques de bonança, els han anat destilant cap a paraïsos fiscals i cap a segones residències, terceres o quartes, etc.
Perdona que t'interrompi, sí. Del frau fiscal no se'n parla.
No massa, no. És molt important. Nosaltres com a economistes tenim un contacte directe amb aquests temes, i el frau fiscal és brutal, i els economistes també juguen un paper important, no?, d'afavorir-lo, bueno, alguns fins i tot és la seva feina, no? Clar, llavors, el sangrant del cas és que en època de bonança doncs no s'han distribuït aquests beneficis, aquest creixement, i en època de crisi l'ajust primordial sigui en el nivell d'ocupació, no? Llavors, dit això, doncs nosaltres una mica, veient aquesta realitat i la realitat que també vivim alguns personalment, doncs la nostra manera de veure una mica les coses és que creiem que cal analitzar bé el capitalisme en general, adoptar un enfoc sistèmic, cal fer propostes a curt termini que siguin factibles per mantenir, diguem, o que no surti més perjudicada del que li toca a la classe treballadora de la crisi. Cal reforçar organitzacions de classe, sindicals i anarquistes, i cal explorar avui mateix les alternatives d'aquest sistema, no? Per tractar d'aconseguir un canvi total i per estudiar una mica quin podria ser el procés de transició. Llavors, en base a aquests quatre eixos, per dir d'alguna manera, és el que nosaltres tractem d'incidir, no?
Si et digués que tinc la sensació, i disculpa'm, amb tot el meu desconeixement, que entenc, jo crec que té l'apunt d'economista, no? de realitat, perquè sonaria reformista, oi? El que estàs dient, però perquè realment és impossible la ruptura. I estàvem parlant dels impactes en la crisi, no? Però clar, si són tan potents aquests impactes, al final la ruptura haurà de ser una opció i una necessitat, no? Real, també, com la impossibilitat de fer segons quins canvis.
Bé, probablement entraríem en un debat ja més d'anàlisi sociològic, no? En el qual no és el que em toca, però l'experiència històrica sí que demostra que èpoques de crisi han pogut provocar revolucions, com podria ser època de crisi econòmica i un context de guerra, com podria ser la Revolució Russa, o han pogut provocar doncs situacions de feixisme com podria ser Alemanya, no? Llavors, és una mica complicat. Hi ha autors que sí que vinculen, no, la situació econòmica amb la possibilitat d'establir una revolució, però, diguem, en altres crisis anteriors, per exemple, un indicador que jo considero bastant rellevant és el tema de l'afiliació sindical. En època de crisi s'articulen uns elements de disciplinament i d'atac contra els treballadors que provoca que diguem, disminueixi l'afiliació sindical per tant el recolzament dels sindicats de classe i la seva combativitat. Llavors és una mica complicat veure quina pot ser la sortida d'això, no?
Bueno, com bé comentava el company, no? És a dir, algunes vegades he sentit allò de que cuanto peor mejor. Jo amb això francament no estic gens d'acord, és a dir, no crec que sigui una qüestió merament econòmica que hi hagi un canvi. De fet, si toquem fusta i mirem una i sortim fora, no? La realitat em sembla que pinten bastos perquè la situació crec que a nivell social cada cop és a pitjor, és a dir, cada cop a nivell social hi ha un individualisme cada cop més exacerbat. Les opinions que hi ha en relació, per exemple, a qüestions que en teoria ens haurien de favorir a nivell almenys de pensament de la gent, d'una mica de canvi de xip, com per exemple poden ser els acomiadaments, molta gent ho veu com bueno, un canvi a la seva vida i ja tiraràs per un altre camí. De fet, hi ha arguments que ja comencen a sortir en mitjans de control informatiu de que quasi ja es relaciona aturat amb una persona vaga que no s'ha preparat en els anys de bonança econòmica i que va preferir guanyar quatre perres treballant a la construcció i que, vamos, que en definitiva la responsabilitat d'un sistema econòmic i polític que no és nostre individualment sinó que ve de fora li acaben ficant a la persona aturada. I ja no parlem, com hem comentat abans, d'organitzacions que ja no es plantegen ja ni obertament canvis estructurals ni res per l'estil. Estem parlant d'organitzacions que s'estan plantejant simplement de mig mantenir l'estat de benestar. Estic parlant i torno a repetir dels sindicats majoritaris, doncs contra ells també s'estableixen uns atacs que francament a mi almenys m'han deixat espavorit, sobretot perquè venen atacs des de la dreta però amb argumentacions bueno, per mi totalment patètiques, és a dir, es poden argumentar crítiques contundents als sindicats majoritaris, tota la qüestió dels alliberats, el model sindical, les eleccions, etc. Però en definitiva s'està criticant la defensa de lo mínim d'estat del benestar que si comencem a rascar evidentment tampoc és la nostra panacea i no és per lo que apostem almenys a llarg termini. Però clar, si hi ha qüestions merament que en els nostres àmbits les anomenem reformistes, ja costa fins i tot mantenir aquesta realitat. Es dic mantenir, ja no, ja a vegades plantejar-se un canvi estructural. Bueno, plantejar-se'l sí, evidentment, i s'ha de seguir plantejant, però jo crec que s'ha de tocar de peus a terra i veure el context en el qual està, i el context, francament, és molt negatiu. És a dir, jo personalment crec que comencem quasi des de zero.
Enric, què dius? Com ho segueixes això?
Bueno, jo des del punt de vista de la gent que està construint alternatives, veig que cada vegada hi ha més experiències d'aquest tipus i no seria tan pessimista en aquest àmbit, no? Per exemple, de cooperatives de consum fa 10 anys n'hi havia 6 o 7 a Catalunya, ara n'hi ha més d'un centenar. De centres socials cada vegada n'hi ha més, d'escoles lliures també n'hi havia 3 o 4 fa 10 anys i ara n'hi ha més de 40 organitzades amb la xarxa d'educació lliure. És a dir, jo crec que unes formes de lluita van a menys, però n'hi ha d'altres que van a més, no? I en aquest sentit també el que a poc la gent valori, o sigui, accepti menys qualsevol lloc de treball i prefereixi buscar-se la vida d'altres maneres, amb l'autoocupació, amb les cooperatives, amb, potser canviant de manera de viure, gastant menys i tal, jo crec que això és algo bastant no sé, cada vegada més freqüent entre gent conscienciada, no? I el que passa és que hem d'anar organitzant cada vegada més tot això, no? I que crec que té molt potencial.
Ja vam anunciar aquí des del programa que farem un especial, un monogràfic sobre educació llibertària, i va molt lligat, certament, no? I els valors que tinguem a l'hora de relacionar-nos doncs, també influiran en com també ens relacionem econòmicament entre nosaltres. Ens havia quedat també, havia apuntat la reforma laboral i no sé si més que reforma laboral podríem plantejar noves formes d'ocupació o d'autoocupació. Quines noves propostes podrien haver-hi? Més enllà d'acceptar aquest model legal que regula doncs, les relacions laborals. Alguna proposta, alguna altra realitat, com dèiem, que visualitzi també una altra forma d'entendre la relació laboral?
Home, partint d'una realitat de transformació del món del treball, també en la línia de la fragmentació a nivell de treball, diguem, de teletreball, de treballar per una empresa en subcontractat, no, etc. Doncs jo crec que això influeix també el tipus d'alternatives que es puguin dur a terme, no? En tot cas, lo habitual, diguem, o l'alternativa més consolidada és la de les cooperatives de treball associat, i bueno, que sí que plantegen un sistema de treball col·lectiu on hi ha, diguem, uns condicionants morals de solidaritat, etc., que afavoreixen, doncs, unes millors condicions de treball i també un repartiment més just del que es produeix, no?
Un repartiment més just del que es produeix. Aquí entraríem també amb el concepte de consumidor i productor. Això com ho considereu vosaltres, Gaspar? Aquesta fusió entre consumidor i productor, o això serà difícil d'aconseguir en una mateixa organització, no?
Bueno, hi ha exemples concrets. Jo ara estic pensant en una cooperativa agrícola de Madrid, concretament el BA, que és Bajo el Asfalto está la Huerta, que, si me'n recordo, porta ja uns anys en funcionament. I és, pel que tinc entès, de fet han editat un llibre on explica tot el funcionament, i és un projecte bastant interessant. També cal dir que és en un context que és de productes agrícoles, que fins a cert punt és més fàcil que es produeixi aquesta fusió entre consumidor i productor. Cal dir també, i ens trobem aquí també amb un problema, que és la qüestió del temps, sobretot no tant pels productors, perquè de fet viuen d'això, com dels consumidors. És a dir, a mi m'ha arribat algunes vegades gent que no té temps i que, clar, en una cooperativa de consumidors tu li has de dedicar cert temps a, doncs, evidentment, a la seu de la cooperativa, a organitzar, doncs, el que s'anomena els teus, bueno, a nivell d'organitzar les festes del menjar. Per la resta de cooperativistes, això un cop a la setmana, depèn de la cooperativa que s'organitza. Evidentment, hi ha gent que això no hi ha cap problema, però és un problema que a vegades es troben les cooperatives de consum. Francament, a tota organització hi ha problemes. No crec, francament, que això sigui un problema per evitar que aquest tipus de cooperatives. De fet, jo crec que és un camí a seguir, sobretot per la integració que significa en el procés productiu de part dels consumidors, és a dir, els quals entren i coneixen, participen i entenen la problemàtica dels productors, no? Productors entenent com a treballadors, en definitiva una cooperativa de treball que es fusiona amb una de consum.
Mm-hmm. Enric, això com ho esteu treballant des de la cooperativa integral catalana?
Pues és un tema en el que ens estem trencant bastant el cap perquè tirin endavant noves alternatives. Està la qüestió de les centrals de compres, que va iniciar l'ecoxarxa del Montseny, amb la particularitat de que és amb moneda social, i és un model que també hem passat aquí a Barcelona, a l'Infospai, com a central de compres inicial de Barcelona, i que intentem també aquest problema del temps, intentem solucionar-lo combinant diversos models, no? Que es pugui participar políticament i en reunions de moltes maneres, però que també es pugui anar simplement a comprar sent soci de la cooperativa. En aquest sentit, ara estem posant en marxa a Barcelona una ecobotiga, bueno, a l'Infospai directament des de la cooperativa, i també tenim relació amb una altra ecobotiga que precisament demà dilluns es posa en marxa, que és Amalea, la cooperativa de Sants. I per tant és un model que s'està iniciant en diferents punts del territori, que des de la cooperativa integral estem intentant extendre, i bé, el fet és intentar combinar relacions directes productor-consumidor quan és totalment possible, com amb el producte fresc, que és una relació molt de quilòmetre zero a nivell local, amb també d'altres productes, que moltes vegades cereals, llegums, oli, etc., que com que es poden emmagatzemar i acostumen a distribuir-se en quantitats més grosses, doncs la relació directa de grups petits no funciona tant, i llavors estem intentant fer una distribució que mantingui els valors de relació directa, no? I això en una cooperativa integral en el que els productors i els consumidors són membres de la mateixa cooperativa, doncs és més fàcil aconseguir-ho, no? I també és des d'aquest model de les centrals de compres el que estem intentant. Amb l'afegit de moneda social, que també fa possible que persones sense tenir uns ingressos en euros i que estan fent intercanvis dintre d'una comunitat, doncs puguin aconseguir la moneda social necessària per poder comprar el que els interessa, no? Amb la qual crec que és un pas més prou important.
Estem ja en els últims 5 minuts de programa, 4 minutets. Això de les xarxes, per exemple, que les ecoxarxes poden ser una solució si acaben realment teixint àmpliament el territori?
Jo crec que sí que ho podrien ser, no? El que passa que jo crec que hem de ser conscients de que s'han de trencar o s'han de rebentar una sèrie de límits que imposa el capitalisme, no? Evidentment que no podem pensar en prendre el Palau d'Hivern com en el seu moment es va fer a la URSS, no? A Rússia, però sí que hem de tenir en compte, doncs, que certs sectors o el sector agrícola, per exemple, està incert dintre el sector agroindustrial, la distribució també està vinculada al sector del transport, que funcionen de forma capitalista, no? Llavors, tenint en compte això, doncs, evidentment, en la mesura que es puguin extendre, diguem, tots aquests processos i aquests projectes, jo crec que sí que es pot anar consolidant, no, com una alternativa. Però, clar, jo crec que ens podem trobar amb problemes de resoldre problemes d'aquest tipus, no, de la inserció en el sistema econòmic.
Gaspar, per anar tancant ja la xerrada, algun comentari final al fil del que deia Lluís, o algun apunt més breu, sisplau?
Bé, doncs, bueno, la qüestió, des de la meva opinió, és continuar mantenint-se en els llocs en els quals cadascú està, que tot i el que ens vingui a fora, que en la meva opinió jo acostumo a ser bastant pessimista i no ho negaré, però tot i el que plogui fora, jo crec que la constància, el seguir mantenir-se en una direcció més o menys clara i saber cap a on es vol anar com a grup, com a alternatives socials i populars, farà que tard o d'hora comencin a sortir els fruits. De fet, el debat entre diferents tendències o formes de veure la realitat social des d'una perspectiva llibertària, social, popular, digue-li com vulguis, jo crec que són ara més que necessaris, i també una qüestió d'autocrítica interna per millorar els errors del passat, per poder combatre l'enemic que, tot i els canvis de govern, seguirà allí.
Deixeu-me que us digui una cosa. Inclús intentaré dir-ho carinyosament, si puc. Sí, us felicito per tenir la capacitat de mantenir aquest empirisme, diguéssim, aquest discurs científic i aquest estudi que hi ha darrere científic al costat de molts discursos llibertaris que a vegades semblen més espontanis o més que tiren endavant a partir del caos, no? I no sé si m'expliquen el que volia dir, no? Crec que està bé també que un col·lectiu anarquista tingui, doncs, aquesta visió també científica o empírica de la realitat i pot ajudar-hi molt. Espero haver-ho dit positivament i clarament. Enric, tanca tu ja amb uns minutets màxim, sisplau. L'últim missatge.
Bueno, pues, per tancar, només convidar a tothom a informar-se de quins projectes cooperatius, aquests projectes d'autogestió té propers a casa seva, a organitzar-se, a construir petits projectes i veure amb qui es pot enxarxar, perquè cada vegada hi ha més possibilitats en aquests moviments que estan construint alternatives. De referència dono les webs, bueno, així de portal per trobar alguna xarxa, ecoxarxes.cat. Directament la de la cooperativa és cooperativa.ecoxarxes.cat, i després a podem.cat, com a mínim a la portada, pot veure les últimes novetats de les activitats que estem fent. I bé, hi ha moltes altres webs, no directament nostres, que potser la gent ja coneix i que s'hi pot informar, com els mitjans de contrainformació.
Molt bé. Recordem que també la gent pot aproximar-se a l'InfoSpai, a la plaça del Sol, i compartir doncs, més informació amb la gent de la cooperativa. Mm. I Lluís i Gaspar, alguna web de referència o alguna direcció que vulgueu donar?
Sí, bàsicament la web de la nostra entitat és www.icautogestion.org.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per col·laborar amb el programa. Marxem volant per tancar doncs, amb l'hora i 30 minuts que tenim. Gràcies i fins la propera. Teniu les portes obertes de Contrabanda per tornar a venir quan vulgueu. Gràcies, Gaspar, Enric i Lluís.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bona nit.
Doncs tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4. I també tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org, on enllaçarem doncs, les diferents webs que ens han dit els companys i informació complementària perquè conegueu més cosetes del que hem estat parlant i que ho trobeu ràpidament. Fins al proper diumenge. Gràcies per acompanyar-nos i continueu a la sintonia de les zones lliures de Barcelona. Bona nit. Hem de reaprendre a organitzar-nos col·lectivament, empoderar-nos per generar conflicte i contradiccions al poder establert i ser capaces d'autogovernar les nostres vides. Obrim espais de construcció comuna, d'autonomia i de deserció.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.